Radio Astel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Però no havíem quedat en que havia passat la calor? Doncs mira, sembla que no, que torna. I nosaltres, que us venim a acompanyar com un ventilador de bon rotllo. Hey, hey, hey! Bona vesprada. D'aquest dissabte 14 d'octubre del 2022 comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu pels dissabtes. I de seguida saludem de nou Fermín Delgado, l'acabem d'escoltar en l'homilia de la missa, i ara us el servim el llaunat per parlar-nos de tota la riquesa de la vida de la Basílica de la Mercè. És el nostre Dial Mercè. A més, rebrem també els amics de Catalunya Cristiana, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant. I rematarem el programa recuperant part de la visita que Pol Marçà ens va fer aquest dilluns, la veu del Prime Time al Camins. Pol és seccionista del Camins, tot un luxe. I ens esquartera el programa fent-nos classes de periodisme. Secció més 18, forteta. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de vins, el Trias Ves a Saber, Ignasi Fent de Diaca i la banda de Camins que us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Camins.
Comencem la vesprada del dissabte i ens retrobem amb la veu que acabem d'escoltar. Fermín Delgado, bona vesprada.
Què tal? Muy buenas tardes.
Escolta, això és Dial Mercè, això és la vida de la Basílica, que sempre es ve molt de gust de portar endavant, de portar als nostres agents tot el que s'ha fet i el que teniu previst, que sempre són mil coses. Fermín, com feu això?
Vamos haciendo, porque hay mucha gente que ayuda y luego la providencia también tiene sus cosas, porque cuando pensamos que en los próximos 15 días no va a haber nada destacable, pues bueno, pues aparece la noticia de una coral, pues que quiere venir a cantar, por ejemplo.
Sí, escolta, pero una cosa, ¿tú pasa per tú? ¿Tú delegas de alguna manera?
Hombre, claro que tengo que delegar, no podría yo solo, ¿eh? En fin, hay que saber
está bien,
también confiar en la gente y
perquè,
gente competente.
Porque de vegades quan veig la cantidad de actividades que porteu endavant, iniciatives, etcétera, digo, bueno, el Fermín de alguna manera acabará bots.
No, yo me entero de todo y coordino todo y nos reunimos de vez en cuando pues para planificar y para comentar, para mejorar, para corregir errores, que también los tenemos, y también para informar, ¿no? Acerca de y sugerir, porque claro, ahora se acerca la Navidad, ya estamos pensando un poco en la Navidad, claro. Aunque parece que está todavía lejos, pero
acaben de avisar el Día de la Patrona de Barcelona, fa dos semanas estaban hablando justamente de eso, y ya estén mirando al cap al Nadal.
Sí,
y todos sants,
y por medio está todos los santos
porque
y todos los difuntos, que es un nosotros es un día especial también, se celebra ese día, el día 2, una misa por la mañana a las 12, otra por la tarde a las 7, para que todo el mundo tenga oportunidad pues de asistir a la misa y rezar por sus difuntos, ¿no? Y cada uno, incluso en los días anteriores a esa fiesta, puede en la basílica dejar los nombres de sus familiares y ese día se nombran.
Fermín, és important, jo ara que fas aquesta esmena, és important pregar pels difunts sempre, perquè no sabem on estan, si estan al purgatori, si estan al cel, no se sap, perquè el temps nostre no té res a veure amb el temps celestial, podríem dir així.
Hombre,
per tant, una pregària en les eucaristies o quan sigui, això ajuda molt.
Bueno, una oració per un difunto dice mucho. Y muchas cosas, no solamente es una oración, que lo es, es lo mejor que podemos hacer por ellos. Ellos ya no están en este mundo pues para pedir por sus propias almas, somos nosotros, ¿no? Pero también es un acto de amor, es un acto de agradecimiento. Cada vez que rezamos por ellos, les estamos diciendo que siguen vivos entre nosotros, que les queremos, que les recordamos, que les agradecemos, que les echamos de menos. No sé, que cada uno lo piense, ¿no? Porque esto de que alguien rece por ti dura poco tiempo. Porque
la segunda generación normalmente ya no se recuerda.
No, porque habrá gente que te conoció y que también se va yendo al cielo,
sí.
Se van muriendo, y entonces pues llegará un momento en que solamente habrá una institución que rece por ti, que es la Iglesia. La Iglesia, cuando se aplica cada Eucaristía, reza por los difuntos, pero no solo los que conocemos cada uno de nosotros, sino en general, los que han existido, y bueno, desde el principio de los tiempos, pide por ellos, ¿no?
Doncs això d'arribar, encara estem aquí, Nadal, tal, però què vols destacar-nos ara, dies, properament? No teníem massa cosa i de sobte ha aparegut una coral.
Sí, mira, tenemos, por ejemplo, el 19, que salió así casi espontáneamente, el concierto de cuatro hermanos alemanes, de un grupo de música religiosa, música sacra, que se llama Arpa Dei.
Son Arpa chicos, Dei.
Sí, son Nicolai, Lucía, Mirjana y Marie Elise. Y apellido Herzner.
Herzner, bueno, Herzner, sí, evidentemente.
Nació en Alemania, pero se criaron en Ecuador, en Sudamérica. Y bueno, es un grupo que, para ser cuatro hermanos, cantan canto polifónico.
Ah, sí, pero, pero son...
A capella.
¿A capella?
A capella, pero tienen un éxito, se han llamado...
¿Has escoltado tú ya?
Yo no, sinceramente. Bueno, he escuchado alguna grabación, pero yo en directo nunca. Y fue gracias a un amigo voluntario de la Basílica que viene para las fiestas de la Merced, que me lo sugirió. Padre Fermín, vienen a Barcelona, vienen, cantan en la Sagrada Familia también. Que le gustaría cantar en la Basílica, tal, porque tienen un día libre, tal. Digo, pues fenomenal.
Este, mira que es el proper dimecres,
Sí, 19 a las 7 de la tarde. Concierto, por supuesto, de aquí inversa, para Caritas Parroquial. El que quiere a la salida, pues da lo que desee. Y quien no quiera dar o no pueda, pues no da nada. O sea que está abierto a todo el mundo. El dinero no es ningún problema. Así que, bueno, hombre, sí que daremos algo a estos mozos, pues porque, oye, pues han tenido el detalle de venir a nuestra iglesia. Quien coordina todo esto es Mónica Padrón.
Bueno,
ya sabes que es una...
Es la mano que mece la cuna.
Mónica Padrón. Ahí está, bueno, porque tiene una gran capacidad, porque lo sabe hacer... Porque muchas veces yo me muevo por las estratosferas y ella pisa más tierra firme.
Bueno, claro.
Hay conciertos, pues que son, bueno, pues que son gratuitos y que tienen una dimensión, pues incluso solidaria. Entonces en esos, evidentemente, pues está aquí inversa, se da lo que se puede. Y hay otros en los que, bueno, a lo mejor te vienen 40 voces con instrumentación y tal, y tiene una finalidad, pues también, pues de ganar un dinerillo, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo con ellos y de un donativo. Porque, claro, ten en cuenta que hay un gasto también del personal, de la luz. Me he quedado tieso, que he pagado 1.200 euros de luz.
De unido.
Casi me caigo para atrás.
De unido.
Cuatro veces más de lo que pagamos. Sí, sí. O sea, bueno, yo pienso que ha sido por el Día de la Merced, que es un día en el que está todo encendido. Incluso en la Capilla del Santísimo, los únicos pocos que quedan así de tipo halógeno, pues bueno, estuvieron todo el día. O sea, lo achaco a eso, ¿no? Espero que sea así, mi hipótesis, ¿no? Pero ciertamente que es un palo fuerte, por eso, claro, entre todos. Mira, tenemos que apoquinar para que la basílica siga funcionando.
Exactament, Fermín, a mi, si em permets, aquesta secció d'aquest espai que fem molt de gust per portar arreu de Catalunya, perquè pensa que ens estan escoltant Catalunya i Andorra, la vida de la Basílica de la Mercè de Barcelona, un temple tan estimat, un temple que està sempre obert, un temple que té moltíssimes iniciatives de cara als demés, evangelitzadores, també socials, que tot va una mica de la mà. Doncs tota aquesta cultura que desplegueu i tal, no és cultura... O sigui, evidentment, la gent que va ho gaudeix. Però sempre aquest punt de dir, escolta, ho estic gaudint, és casa meva i hi ha molta gent que necessita, i la pròpia basílica necessita, doncs és molt interessant. És a dir, bueno, aquest sentiment, sempre, tu ho has dit molt bé, la gent que pugui, quan pugui. Perquè,
sí,
evidentment...
Claro. Pues mira, gracias a lo que la gente da, pues vamos haciendo pequeñas cosas. De momento no son las grandes que poco a poco se irán haciendo,
sí,
pero bueno, en noviembre restauraremos el retablo de Santa María de Cervelló, que lleva décadas necesitado...
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué?
No, pues mira, es mirando desde en la basílica hacia el altar, el que está a la izquierda, que está el ataúd de Santa María Cervelló. Hay un ataúd así pequeñito, donde está el cuerpo incorrupto de la santa, que está ahí desde 1290.
Mira, ya me fijaré, porque yo como siempre paso por la parte derecha, al proper día... Ni
sí, yo casi le alumbraría no solamente la patrona de los pescadores, porque se me aparece con un barquito, pero del turismo, porque es que la pobre en tantos siglos dio más vueltas que una peonza. No paró, que si guerras, que si no sé qué, ahora la sacamos para guardarla y protegerla, y luego la volvemos a poner, y luego va a la catedral, y luego va al museo, y luego a no sé qué. O sea, el pobre Santa María.
Total, es una restauración.
Se merece por todo lo alto una restauración en condiciones de su retablo. Y por eso digo, pues bueno, entre todos vamos haciendo cosas, y también ayudamos, porque a veces la gente piensa Oye, la Basílica está en un barrio que es un barrio, no es un barrio peligroso, pero es un barrio con sus complicaciones, con muchos pobres.
Exactamente.
Muchos pobres, y entonces, pues bueno, tenemos las duchas lunes y los viernes. Comenzaron viniendo una, dos, tres, cuatro horas. Vienen cerca de 20.
Vine, cada día.
De lunes y viernes, esos dos días.
Sí, pero voy a decir, esos dos días, 20 personas que
hacen uso. Bueno, hacen uso, claro, son toallas que hay que lavar, es agua que se consume, es luz que también se consume por el termo, es gel, es champú, en fin, a veces les damos una máquina de afeitar, les damos un zumo. Y luego ayudamos también a unas 25 familias. Uh-huh. Dos veces al mes les damos un lote de comida, y también están las becas de farmacia y las becas de escuela.
Es que de unido, tú te dije al principio, es que fue muchas cosas, Fermín.
Bueno, pero es que es lo que hay, y los tiempos que se avecinan no son muy optimistas, ¿no? Y
no,
ya me imagino pues que...
Ya lo digo en los experts.
O sea, la gente cuando da a la merced tiene que ser consciente de que es un dinero que se emplea bien. O sea, no se pierde ni se... No sé, yo sé si alguno puede pensar, es que esto es para hacer la iglesia más rica, ¿no? Pues para mantener lo que hay en el mejor estado posible, y luego pues para ayudar a los pobres. O sea, es que... Y más no podemos hacer, ya me gustaría tener más, ¿no? Pero
yo,
bueno...
Yo creo que está claríssim, i que a més la transparència de Fermín és inqüestionable en aquest cas, i a més tot està...
Jo no tengo el menor temor a que venga cualquier auditoria mundial
a auditar
les pobres cuentes de la Basílica.
Per tant, hem fet un repàs una mica de l'esperit de la Basílica, de les múltiples accions que porteu endavant. Hem recordat que el dia de Tots Sants i Difunts tindreu aquestes eucaristies, ja ho recordarem, perquè encara queda una mica de temps. Però sobretot, us recordo aquest concert...
El 19.
El día 19, dimecres vinent, Arpa Day.
Que el 19 del mes que viene también hay otro concierto. Sábado.
Está en Paleña de noviembre.
¿Noviembre?
Vale.
No sé qué pasa con el 19. 19. Pues mira, el 19, Habaneras.
Ah, Habaneras.
Habaneras. No, nunca he visto en la Basílica. Pero bueno, es un tipo de música que es melódica, que no es... O sea, se puede cantar.
Quedemos sobre todo también el de aquest 19. Recordaremos el de les Habaneras del proper 19, el de noviembre.
Y nos vamos de peregrinación, no lo olvides. A Lourdes del 25 al 27, pero ya está cerrado el grupo. Bueno, si alguna última hora, lo que sea,
sí,
ya veríamos.
Algún esfuerzo.
Sí, y luego está el Vieja Tierra Santa, que ya somos 40 y pico, ya está cerrado también, que es del 13 al 20 de diciembre, pero como hay gente que quiere ir a Tierra Santa y se ha quedado fuera, pues en marzo seguramente habrá otra oportunidad.
Doncs aquí queden totes aquestes dates, déu-n'hi-do, uns minuts molt ben aprofitats i en bona companyia, Fermín Delgado. No, gràcies a tu, com sempre.
Y a nuestros oyentes, que tienen mucha paciencia conmigo.
I a mi també. Tenen paciència en general, els nostres oients. Fermín, fins d'aquí 15 dies.
Bueno, molt bé. Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i passem revista. Oh.
Adéu.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Camins, la Macedònia del cap de setmana, enllaunadeta però fresca, i molt contents de rebre ara mateix al Camins el representant elegit de la setmana del setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas és Eduard Brufau. Eduard, bona vesprada.
Bona tarda, Rafa.
I gràcies per estar amb nosaltres en aquesta nova temporada. Ja ho sabeu, amics i amigues oients, he fet un homenatge aquí a l'Ignasi, amics i amigues oients. Repassem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari, i l'Eduard Brufau en aquest número doncs ens portarà el que ell consideri que cal destacar-se, perquè tingueu aquesta avançada del que podeu trobar demà a l'edició impresa. Què ens destaques, Eduard?
Doncs, per exemple, a veure, de temes més actuals...
Sí.
Tractem de la trobada que hi ha hagut a Frascati, a prop de Roma...
Molt bé.
...dels experts en el sínode, que han tractat... diguem, han parlat del sínode que tindrà lloc l'any que ve.
Molt bé. Bueno, aquest tema ho està petant, eh?
Sí,
el sínode ara mateix està tot arreu, a tot arreu.
A tot arreu. Llavors, després, un altre tema que, en canvi, no és tan conegut, però que és important, encara que no ho sembli, és que s'estan fent obres al Sant Sepulcre, a Jerusalem.
Ah, mira, no ho sabia, això. I què estan fent?
Això, en principi, bé, estan, diguem, reparant coses que són urgents, perquè, clar, el Sant Sepulcre, la peculiaritat que té és que no és propietat d'una església, sinó de més d'una. La catòlica, la grega, després crec que hi ha la copta, en fi. I això...
És una copropietat, en aquest cas, el Sant Sepulcre.
Exacte.
I estan fent una restauració...
Una restauració de certs elements. Segurament els pelegrins que hi vagin d'aquí un temps no veuran els canvis, potser.
Sí, perquè tal vegada són imperceptibles, però necessaris.
Exacte, són necessaris perquè realment feien falta. I és interessant que es faci això perquè vol dir que totes les esglésies ho han acordat, cosa que fins ara era molt difícil.
Doncs per tant, això, és bo. Clar, això és molt bo perquè sempre de vegades... Bueno, si costa aquí a la ràdio decidir on anem a sopar, per exemple, tu imagina't entre diverses confessions i esglésies posar-se d'acord en fer aquesta restauració del Sant Sepulcre. Per tant, ho celebrem. Si era necessari, doncs que estigui en marxa i que es vagi ben. Els nostres oients que vulguin trobaran aquesta informació també a Catalunya Cristiana. Alguna més coses?
Més coses. També que s'ha inaugurat com cada any el curs de l'Ateneu Sant Pacià.
Ah, molt bé.
Val?
Sí.
I bé, això, doncs, és els, amb tots els cursos, amb els estudiants...
Home, important. Això, que hi hagin estudiants sempre és important per a una universitat.
Doncs
en aquest
sí.
cas, per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que arrenca aquell curs de la consolidació, també, amb novetats importants.
Exacte. I després, també, el tema central, el primer pla, el dediquem a un tema que és una mica, com diríem, més elevat. Però que...
Bueno, és, perdona, mira, em ve molt bé que em diguis això, perquè una de les, dels encants del Setmanari Catalunya Cristiana és que és un setmanari, amics i amigues oients, que us permet aprofundir en els temes.
Sí,
no
sí.
feu allò... També hi ha articles més lleugerets, però sempre el tema central és un tema amb profunditat. I això està molt bé perquè t'empapa, no?, del tema que proposeu.
Sí, sí.
Molt bé.
Perquè l'Església, realment, d'activitats n'hi ha moltíssimes. És una cosa... A vegades els catòlics sembla que ens pensem que l'Església, la pobra Església, no, que no fem res.
És tot el contrari.
Exacte.
Fa moltíssimes coses.
Moltíssimes coses.
Sí, sí.
Vull dir que sí, sí. I llavors, el tema aquest del primer pla,
hem
vam pensar, amb tota la crisi actual que ens toca, tant en economia, en política, en cultura, en moral, en pandèmia, en guerra...
Sí, és que està tot fatal.
Sí, realment. Llavors... No? La filosofia, els pensadors, què tenen... Què ens diuen, no? Si és que poden dir...
Els pensadors.
Els pensadors.
Molt
bé. La filosofia...
O sigui, heu buscat una resposta davant d'aquesta crisi transversal.
Exacte.
Que atravessa d'alguna manera molts aspectes de la nostra societat i també de l'espiritualitat.
De l'espiritualitat, no? Sí. És a dir, la pregunta és... Què ens passa, no?
Què ens passa? Mira,
què ens passa?
És una pregunta bàsica, però interessantíssima.
Sí,
què
sí,
està passant perquè tot estigui tan desendreçat?
Exacte, no? Que semblava que tot anava molt bé i en qüestió de pocs anys va fallant tot i al final dius, bueno, on anem, no?
Uh-huh.
Llavors, hem entrevistat l'Armando Pego, que és catedràtic d'Humanitats de La Salle,
sí.
I també a l'Ignasi Boada, que és professor de filosofia a l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Molt bé.
S'han entrevistat tots dos per separat i els intents de respostes que ells donen, perquè no és fàcil...
Home, vamos, no és gens fàcil,
no és fàcil,
jo crec.
No és fàcil,
però està molt bé que aquestes persones que tenen aquesta preclarietat, doncs, de visió, a veure, trobar aquestes respostes. Pots destacar alguna? La tens
sí,
per aquí?
Sí, sí. És a dir, tots dos... Primer, com a premissa, és... Ells diuen, els filòsofs, el nostre treball és pensar i reflexionar, però això és una tasca que ho ha de fer tothom. I tothom pot pensar i reflexionar, i per tant hi ha un deure, diuen, de que els ciutadans que s'aturin una mica i que pensin què poden... Quines són les causes de tot, diguem... el desgavell, no? Que també és una tasca que és comuna, no només d'uns.
Mira,
quants.
És interessant i és que a mi m'encanta quan aquí aquest programa de tant en tant ens passa que ve algú que ens recorda que està molt bé aturar-se, reflexionar, prendre una mica d'aire i dir què està passant. Què m'està passant a mi? Què està passant al meu voltant?
Exacte.
I pensar-lo. I mira, aquestes persones que tenen aquest pensament elevat, perquè són pensadors,
sí.
doncs ens suggereixen això mateix.
Sí. Un després, causes, eh? Una de les moltes causes que diuen sí. és que les tecnologies hi han fet, i sobretot el tema de les pantalles. És a dir, sí, sí. Perquè, que, diguem, que les tenim i... Però...
Sí, les tenim. Això és cert. Però que cal fer segurament un ús intel·ligent.
Exacte, un ús intel·ligent i sobretot... cal tenir en compte que les pantalles mediatitzen la realitat, que no és neutra, que ens condicionen sí. la manera com mirem la realitat.
La pròpia eina, que segurament per moltes persones és una eina d'entrada per rebre informació, uh-huh. molta informació ens arriba a través de les pantalles dels diferents dispositius mòbils que tenen connexió a internet, ens arriba informació de notícies, de mitjans... Això ja t'arriba, d'alguna manera, has de tenir una idea. És que aquesta setmana, justament, Eduard, uh-huh. vam tenir, amb la nostra secció de dimecres, amb Laura Polo d'Alfó, vam parlar d'aquest tema. I perquè s'ha fet un estudi amb els joves, com els afecta, etc, tota la tecnologia. I una de les coses era estar atents i educar a les persones en la selecció d'informació. Clar. Perquè, clar, arriben moltes coses. I una altra cosa curiosa és que una eina que ens serveix també per comunicar-nos, xarxes socials, WhatsApp, Telegram, el que sigui, cadascú el que utilitzi, doncs també, d'alguna manera, el mitjà, en aquest cas, condiciona la relació.
Exacte. Exacte, sí, sí. És això. No és neutre.
No és neutre. No és una conversa a mirar-nos als ulls com estem fent tu i jo.
Exacte.
Aquí no se sap molt bé de quina manera, però, evidentment, condiciona.
Mm-hmm. És així. Per tant, això s'ha de... tenir en compte, i sobretot amb els nens. Uh-huh. Amb els nens això és fonamental.
Home, és que cal una... Bé, bueno, i és que és una de les coses... És una de les meves petites, no te diré obsessions, però idees. Jo tinc fills, ja sempre ho dic, i una de les coses que a mi m'interessa és que sàpiguen relacionar-se bé amb la tecnologia, que jo considero que té les seves coses positives. Jo sóc usuari de tecnologia, però vull dir que sí que és cert que li veig els perills. I un perill molt fort de l'ús de la tecnologia és l'anonimat. Ens dona l'anonimat, eh? Atenció, que les xarxes socials ens donen l'anonimat si volem. Tantíssims perfils que veiem que no saben quin hi ha darrere.
Exacte.
I treu el pitjor de les persones.
Sí,
no vull posar-me a golero, però...
Això et dona un poder i llavors la gent diu el que...
Alguna altra reflexió d'aquests dos pensadors?
Sí, que la societat occidental tendeix a valorar només allò que és útil, entre cometes, no? Allò que et dona un resultat, sobretot si és immediat, és important. I allò que no és una cosa... que no val. Llavors això porta a arraconar coses tan importants com la filosofia o la teologia, la reflexió teològica, o l'art o la poesia, a poc es van veient com les coses.
Bé, perquè saps que... Bueno, és molt interessant. Jo us recomano aquest article que ens està avançant l'Eduard Brufau, perquè em sembla molt interessant. Saps què passa? Que vivim en una cultura de... Bueno, a part que la immediatesa és essencial, anem amb un ritme de vida, sobretot en les grans ciutats, una mica accelerat... Una mica no, totalment accelerat moltes vegades. Passa també una cosa, i és que vivim una mica en la cultura del... A veure com ho explico. De l'hamburguesa, eh? Volem que tot sigui ràpid, fàcil, sabrós, i tal. Si tu només menges hamburgueses, acabes segurament a un hospital. Vale? Per tant, s'ha d'educar la ment... No està mal una hamburguesa de tant en tant, però s'ha d'educar la ment i després també parar-te amb un menjar més elaborat. En aquest cas seria la cultura, la reflexió, l'espiritualitat, la teologia també, per exemple.
Sí, exacte. I bé, i els filòsofs aquests, això, ens conviden sobretot a reflexionar i a aturar.
Doncs mira, un article que us recomanem en el proper número sortirà demà de Catalunya Cristiana. Algun altre aspecte que vulguis destacar, Eduard?
Mira, jo volia parlar també una mica dels 10 anys de Catalunya Sacra.
Sí.
És una iniciativa que està molt bé, és a dir, els bisbats van decidir que calia, que com que l'Església té un patrimoni que és important, és a dir, té tot un art que és molt valuós.
Bueno, totalment.
Doncs van decidir fa 10 anys de unir els esforços i promocionar tot el que tenim, que és molt. Esglésies, ermites, retaules, imatges, tot això és infinit. No ho coneixem prou. És un... Bueno, i és un tresor, és material, és cert, però és un tresor que és nostre, també, i és... Bueno, i... Està bé que una iniciativa així tingui 10 anys.
Està molt bé. Aquest article de Miquel Àngel Codina, estic veient que l'ha fet ell.
Sí, sí, som
doncs, molt interessant també, perquè, a més, en aquest programa, la temporada passada, vam tenir representants de Catalunya Sacra i ens va agradar molt la idea, perquè realment és el que tu dius. Un patrimoni que és enorme, que és riquíssim, que etcètera, doncs que estigui una mica canalitzat, canalitzat per una sola iniciativa com és Catalunya Sacra, doncs sempre és interessant. Aquí, en aquestes pàgines, concretament, ja us ho dic, 18-19 de Catalunya Cristiana del 16 d'octubre del 2022, trobareu aquest article. Per rematar-ho, Eduard, què més podem destacar?
Jo parlaria dels 100 anys de la coronació de la Mare de Déu de la Gleva, que és a Osona, i fa 100 anys de la coronació, i també és una Mare de Déu que és important a la comarca.
Doncs mira, tenim també aquest article, també tenim un article, per exemple... Estic fullejant aquí, m'estic enganxant. És que us passarà. Si agafeu Catalunya Cristiana, us enganxareu.
I tant.
Jo m'estic enganxant. Hi ha un article, per exemple, que parla del turisme com espai d'evangelització, posa com exemple Santiago de Compostela, que és podríem convenir tots, que és una mica l'estàndard, no?, del camí de Santiago, amb la bellesa del nord, que és fantàstica. Bueno, doncs tot això, més opinions, columnes... diversos articles ho trobeu a Catalunya Cristiana setmana rere setmana i aquí al Camins cap de setmana us fem aquesta avançada. L'Eduard Bufau és redactor del setmanari, avui ha estat el qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Eduard, mil gràcies.
A vosaltres.
I ens retrobarem properament, que la temporada és molt llarga. Tenim temps per tots els redactors i redactores de Catalunya Cristiana. Nosaltres que seguim, no se vayan todavía a una y más.
De dilluns a divendres, a misses dites, a partir de les 8, Camins, a Ràdio Estel.
Ai, quin moment. Pol Marçà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moment en què es fusiona el matí i la nit a aquesta casa. Has tingut a bé que aquest moment màgic, per als nostres oients, es produeixi. Quan jo et vaig convidar, TH ens va donar la seva benedicció.
És màgic per mi, Jo ara ja estic amb... Ja no sé on estic. Eh? Aquestes hores ja per mi és...
Podrien dir-te d'aquí...
Això és com la gent que surt de marxa, diguem-ne, a partir de les 4:30, 5, que ja no sap si és d'hora o és tard. Doncs jo ara estic en aquella fase que ja no sé si és d'hora o és tard.
Sí. Per cert, que al xat de la parròquia, que t'ho estava ensenyant ara, estan passant coses, i una de les participants, no diré noms, ha enviat una foto teva de l'any de l'Apicor, perquè...
Encara tenia cabell?
Sí, no, és aquesta.
Sí, encara tenia cabell.
Bueno, però tu tens cabell.
Bueno.
Mira, i em deies...
Ah, això és de...
Et reconeixes?
Sí, home,
va ser molt jove,
clar,
Pol.
Clar. Aquí encara no necessitava ni ulleres, imagina't.
És veritat, ara vas amb les ulleres molt intel·lectuals.
Sí que necessita ulleres, per llegir, però vull dir que podia anar pel carrer sense. Ara ja no. Bueno, ara
ets una mica Mister
Ara i ja fa un temps.
Escolta, una cosa, una cosa que et vull dir.
Sí.
El compte enrere. Queden 178 dies de feina.
Perfecte.
Content?
Ideal.
Amb la dada?
Ideal.
Són molts, eh?
Saps quants dies? Són molts matins. Per no fer un festiu, dos. Aquests també els tinc clars.
Dos?
Sí.
Dos per què?
Per no fer un festiu.
Ah, és veritat. Perquè recordem que aquest dimecres, que és festa, és tota Espanya, és festa, no?
Sí, menja Ràdio Estel.
Ràdio Estel, ens mengem aquest festiu allà alegrement.
Dimecres estarem aquí per dir bon dia a les 8 i bona vesprada a les 8.
I per informar a tot el que cal. Escolta, més coses.
Digue'm.
Aquest dissabte, a la Mola... Expliquem a la gent que va haver una mena de...
Vam decidir anar a dinar, quants els que vam poder, diguem-ne.
Sí, de Ràdio Estel, gent de la redacció de Ràdio Estel.
Vam decidir anar a fer un dinar, i el vam fer al restaurant que hi ha al cim de la Mola.
Molt bé, i vau pujar...
Muntanya del Vallès.
Perquè sapigueu, qui ens escolta habitualment el despropòsit ho sap, i qui escolta Pol Massà, que ell és més muntanyer que jo que sé.
Normal. Bé, com tanta gent en aquest país.
Bueno, però tu ets...
Però bé, sí. Vull dir, m'agrada anar a la muntanya. I vam decidir anar a dinar.
He rebut dos inputs, que és...
A veure.
Gent als 10 minuts desmaiada, amb una pàjara que no podien.
El que passa a la Mola es queda a la Mola.
I la frase a la tornada va ser: ens vam jugar la vida. Com ho veus?
Exagerada.
La frase o la persona, tothom?
La persona no sé qui és que te l'ha dit.
Ja.
La frase és exagerada.
Doncs m'ho ha dit una persona
exagerada. Ens vam mullar bastant.
Això sí, això sí.
Vull dir, hi havia un risc mínim de possibilitat que caigués algun ruixat esporàdic però intens de 20 a 30 minuts entre les 3 i les 4.
I tu anaves equipadíssim.
I tot això va passar. Vull dir, tot això que he dit va passar. Bueno, i ja està. Doncs... però bé, bé, molt divertit.
Ja tenim... Bueno, me n'alegro. El dinar bé?
Magnífic.
Magnífic, magnífic. Me n'alegro molt. Escolta, aquí a tu et convidem perquè ens facis aquestes classes gore de periodisme. Classes. Primer dia vaig sortir i vaig anar directament a... vaig anar al servei d'atenció psiquiàtrica perquè dic, no, sóc persona, no val per res, tot l'equip... No,
avui massatge.
No, home, no.
Sí, sí,
no,
sí, sí.
No,
sí, sí,
és que vinc preparat.
Ara, ja veuràs, ja veuràs.
M'he medicat.
Ja veuràs.
Bueno, va, doncs el que tu vulguis perquè tu ets l'amo de la secció.
A veure,
comencem. Entrevista. Carles Lalueza, director del Museu de Ciències
Segur?
Naturals... Sí, Lalueza, ho he dit bé. Director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Jo entro a la entrevista triomfant. Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és Lalueza.
Ah, és veritat, Lalueza. No, és que el tinc ben anotat, eh?
M'encanta.
Disculpa, Carles Lalueza.
Tota la meva solidaritat amb tu.
És que és molt complicat.
No,
Lalueza i
Lazuela,
és que...
Mira, jo crec que... O sigui, aquí passen diverses coses. Jo crec que ell tenia un mal dia.
Vols dir?
Sí. Jo crec que, ell tenia un mal dia. Dos... això que et va passar tu, això que et va passar tu, sí. No és la primera vegada que li passa.
Què dius? Ah, sí. Clar, perquè és habitual.
Sí, jo crec que es nota clarament que això ja li ha passat.
Està fins als collons, pot ser.
Correcte. Aquí és on jo volia anar. És a dir, amb ell això ja li ha passat. Li ha passat diverses vegades. Temia que li passaria. Li passa i no li agrada. Ja. I jo crec que es nota aquí... I la resta de la conversa que vau tenir.
Clar, perquè mira, no se'l veu gaire motivat,
no.
En l'entrevista. Podem escoltar un altre tall. Volem parlar una mica sobre un premi Nobel, sobre el premi Nobel, i creiem que tu ens pots ajudar prou. És així?
Bueno, sí, el conec.
El coneixes. Doncs ara mirarem...
Bueno, sí, és a dir, vinga,
jo crec
que aquí coneix, es confirma conec. Que no li genera cap mena d'entusiasme a l'entrevista. No riguis. Sí. Això a vegades a la ràdio passa.
Home, tant,
tu ho dones tot en el donapàs, aquella entrevista.
Sí.
Llavors, jo l'única cosa que diria és tu has de detectar clarament en la primera resposta que acabes de caure en la misèria més absoluta. I que aquells 10 minuts que has decidit per escaleta que duraria aquella entrevista serà Vietnam.
Sí.
Llavors, això ja es veu. És a dir, només en aquell moment...
Es detecta, es transpira.
Tu ja hauries d'haver detectat que allò costaria i... no fer el que vas fer.
Que vaig fer justament això.
Vale.
Doncs Svante Pebo no ens agafa el telèfon, però ens acompanya una persona que ha treballat amb ell, Carles Lalueza.
Tens el detall de dir-li bé el nom?
Sí, aquí ho dic bé, però pensa una cosa.
Li fas una broma i el ninguneges. És a dir, a una persona que t'acaba de demostrar a la cara...
Que no té ganes de fer
que
la
no
entrevista.
Que li has caigut als peus, saps? Només d'entrada, perquè no has dit Lalueza.
I a més...
sinó Lazuela.
I deixo palès que el truquem per un premi que no ha guanyat ell.
Correcte. Jo tindria una altra persona que no puc tenir,
però com a premi de
consolació... tinc a ell que no li he dit bé ni el nom.
Per cert, llavors... aquesta entrevista, que va ser màgica, com estàs tu desgranant bé, li fem un informe de 5 minuts...
No, aquí volia anar.
Li fem un informe de 5 minuts de què és el Premi Nobel i de què va, mentre ell està al telèfon, I això passa quan el torno a saludar.
Sí, continua aquí.
Moltes gràcies per la paciència.
Sí, sí, continua aquí. I això va igual de malament que anava. O sigui, en general, a la ràdio en diem fer un informe quan penses aquest tema és complicat i si l'ha d'explicar l'entrevistat serà un penyazo. Per tant, ho farem nosaltres que ho farem millor i més ràpid, picadet i al gra. Clar, vas tenir 5 minuts d'esperar. O sigui, després de tot això que hem dit, pobre home va estar 5 minuts escoltant com explicàveu vosaltres el que presumptament hauria d'haver explicat algú que no vas tenir i que en substitució el tenies amb ell.
Tens raó. És que tens tota la raó.
Ja està. Llavors...
Per tant, pren nota, Ferran, informes de 30 segons. Bueno,
Lalueza. Per sempre més, recorda-ho.
Una altra entrevista. Sí. Castellers.
Sí,
vale? No sabem res. No sabem res de Castellers, ni Ferran ni jo. I ho diem obertament.
Aquí t'he dit una cosa.
És més gran això o documentar-se? Perquè mira, aquí ve el moment. Després, Guillem, farem una entrevista, t'ho adverteixo, perquè quedi clar. Una entrevista per a no iniciats, que és el nostre cas. Jo, com a del món casteller, el que conec és que m'agrada veure'ls, és maco.
Fins aquí bé.
No conec les interioritats ni els detalls, vale?
Tot
nosaltres
correcte.
No en sabem massa d'aquest món i no ho dissimularem
però,
tampoc.
Perfecte.
Per tant, primera pregunta,
aquí,
atenció.
La mata.
Què és un castell?
No. És a dir, a veure, un dia vam quedar. Si tu d'algú no controles, millor dir-ho.
Jo no, estava fent,
quan pensar,
estava
clar, exacte, fent cas. Exacte, tu dius, bueno, val, a veure, tema castellers, això és, era l'endemà el concurs de Tarragona. Saps on està Tarragona, però no saps què és el concurs. No? És una mica, la situació és aquesta, no?
Bueno, exactament, no sé el que
saps
és...
Saps on està Tarragona.
Això sí.
Vale. No, llavors, passat, tu crees una empatia amb l'oient i dius, jo ara em posaré al mateix nivell que tu. Això funciona com a presentador, no? Jo ara em posaré al mateix nivell de l'oient. Vale. I li dius a l'oient, jo estic com tu, no sé res, aquest tema pot ser que t'interessi, dona'm la mà que t'acompanyo, no? I llavors et preguntes, què és un castell? És a dir, et fiques per sota el nivell mitjà de l'oient de Ràdio Estel, que automàticament
però
pensa...
Però si és que és el meu, què he de fer?
No.
M'he de documentar
dir,
una mica.
Està tot bé, però dissimula. És a dir...
Ja, has de fer veure una mica més de nivell.
Com
mica.
Explicaries què és un castell més enllà de persones que s'enfilen una damunt de l'altra, saps? Que és evident que és el que consisteix un castell, saps? Uh-huh.
Perquè, per exemple, si demà tinc un escriptor, demanar-li que és un llibre tampoc...
És complicat, clar. Va. O de què va el teu llibre quan inclús ho posa la contraportada, saps?
Tens raó, és que tens raó. És que anem bé molt bé, això
és,
per...
És un mínim. Si, ara, si no has llegit aquest llibre, li podries dir, per no fer-ho jo... Tu com expliques? Quan a tu et pregunten el teu llibre de què va, tu sí. Com ho dius?
Saps què passa?
Que és el mateix, si estàs preguntant el teu llibre de què va. Sí. Però sense fer evident que tu no ho saps, si no, li trasllades amb ell. Escolta, a tu, quan et ve algú... Jo ho sé, però a tu, quan et ve algú que no l'ha llegit, diu... El teu llibre de què va, tu com l'expliques?
T'he de dir, si vols, no que em faci falta, però t'he de dir que tinc un guió estàndard d'entrevista de llibre sense haver llegit el llibre. Normalment vas tirant d'aquí.
Sí.
Queda prou bé. Escolta,
jo no ho faria mai,
seguim endavant.
Vull dir, una entrevista d'un llibre que no has llegit...
Ja, és que no pots. És que ja t'ensenyaré un...
Fa molts anys, jo presentava el programa matinal de Ràdio 4. Això t'estic parlant, hauria ser l'any 2000, vale? I va venir Jorge Drexler.
Sí.
Que va presentar un...
De l'estil d'Ismael Serrano.
Tot això. I el seu disc, que me'n recordaré tota la vida, el seu disc es deia Sea.
Sea.
Sea. Va.
Sea, sense T, no era de
Sea,
cotxes.
Del verb ser, va. Sea, val? I jo vaig fer aquella entrevista enganxada d'una altra i no havia tingut temps ni d'escoltar el disc ni d'això. I aleshores, en aquesta perversió dels anglicismes, el primer que li vaig dir és no sé què...
El mar.
Que se llama Sí. I aleshores, el primer que va dir Jorge Drexler, tu no has escuchado el disco, això en directe. Que a partir d'allà, aquella entrevista no tenia cap futur. I ho vaig veure, clar, ho vaig assumir i li vaig dir no, i a partir d'allà vam tirar.
Bueno, però està molt bé.
Per tant,
aquestes
no facis
coses.
Entrevistes de llibres que no has ni fullejat.
Escolta,
que
és escolta...
Dir, sí, per un disc que deia,
no,
sí,
que
ja.
En principi no ho fem, salvo algun caso, com
algun
deia,
caso, sí.
Com deia, com deia aquell. Però mira, divendres passat,
sí.
Vale? La Olma Giró, que ens ve i ens fa coses rares i ens ajuda a passar una estona divertida. Volíem fer una roda de trucades molt ràpides. La primera era Els Amics del Romesco. Salsa Romesco,
home.
Tu controles, eh?
Sí, és un gran... M'interessa molt,
vale.
Això.
No callava, aquest home no callava i es va menjar el temps de tots els altres.
Quan i on la podem tastar?
Primer que tot us explico què és el romesco colomí. El romesco colomí és un plat que...
Passa olímpicament de la pregunta.
Correcte.
De
sí, a mi em posa molt nerviós els... Pots deixar-lo, no passa res. Parlem al damunt, perquè total més o menys és el que fas en directe quan passa això, que dius al tècnic, tanca el micro i li comences a explicar al tècnic i això és un tostón, saps? Perquè o sigui, hi ha persones que tu els hi fas una pregunta i ells han decidit que volen explicar el seu rotllo. Que està molt bé la part dels Amics del Romesco que et vulgui explicar el que és un romesco. Però segur que el Ferran no li havia dit volem trucar-lo perquè ens expliqui què és el romesco.
No.
Si no, altres coses. Ell continua... Ell està...
Ell sí que...
A veure,
callem,
per on va?
Segui.
Vale. Aquestes peces triangulars que venien...
Clar, veus, ella el seu. Peces triangulars. Si li has preguntat què és el romesco i està parlant de peces triangulars. Que està molt bé i és molt interessant, però no era l'objecte fonamental de la pregunta. Val? Llavors, tens tota la meva solidaritat.
Gràcies.
Bé, quan passa això, que a vegades és inevitable...
Sí. Però i què has de fer aquí? I més per telèfon, que és complicat, Pol.
Ara és el teu moment de reendreçar els papers.
Sí.
Sí. Per pensar què faràs quan
calli.
Quan calli. Perquè també hi ha un problema, que és que un cop ha fet tot això, com ho talles sense que ho acabi? Ell continua, encara no ha explicat què és el romesco.
A veure.
Són bastant picantons.
Aquí ja parlem de menjar. Però encara no hem arribat a què és el romesco, que tampoc era l'objecte de la pregunta. Llavors, el que et dic és, si tu ho talles, tens un problema, perquè ni t'has respost a tu, ni haurà explicat què és el romesco. Llavors, has de fer de partidors al Rio que ho acabi d'explicar.
Tot això mentre corre el temps.
Et quedes sense temps. Clar, com ara.
Com ara. Bueno, ell va explicant coses.
El tema és que darrere havies de fer més gent.
Escolta, clar, i teníem, no me quedava tres temps per res, i teníem una trucada molt ràpida. Societat, 12 llaires. Tothom es posa nerviós.
Fins que l'ocell es fa, i després, si és bo, pues guanya, i si no és bo, pues
no guanya.
Normalment torna a la natura.
Aquí ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale?
L'oïda.
No. Ja veus que no.
O sigui, dic que té l'oïda... Quines coses...
Ell és més d'escoltar pardalets.
Sí.
Vull dir, amb un so de... Però això va acabar molt malament, aquesta entrevista. Tens el tall?
Sí, tinc el tall.
Aquí ve el tema.
El final de l'entrevista és aquest. Josep, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per jugar.
Bueno, doncs no m'heu deixat explicar gaire el tema, però bueno, ja estic
pam. Content. Sí, això és el concepte clatallada en directe. Llavors has de dir, jo diria, bueno, em sap greu, no hem tingut temps, perquè havíem d'aprendre què era el romesco, que era una cosa que no teníem previst en el programa d'avui. I aleshores aquí sempre hi ha el recurs del presentador, que l'hauràs escoltat més d'una vegada.
Sí.
Quan estàs a punt de tallar una persona, i a més si t'ha dit això, que és dir-li... Avui ens hem quedat sense temps,
però...
Aquest tema és molt interessant. Jo estic segur que en els propers dies podrem trobar un moment per quedar, que torni el programa i ho pugui explicar. Quan tu sentis això, vol dir que aquell tema mai més el tornaràs a escoltar per la ràdio. Però és una manera una mica elegant de tacar el tema, de deixar aquella persona amb la certa tranquil·litat, diguem-ne, de que potser hi haurà un altre moment en el qual recuperar.
Sí. Obrim una porta. Mai...
I suavitzes una mica el
moment.
No he pogut explicar. És a dir, tu tenies un senyor que t'ha explicat el romesco sense que tu volguessis saber què era el romesco.
Sí.
I un ocellaire, pobre home, que volia explicar alguna cosa dels ocells.
I no tenia temps.
Que no va tenir temps o tu no li vas donar oportunitat.
En aquest cas... Sàpigues.
Per cert, teniu el tall número 6 del Nobel?
Ah, sí, una broma.
Tirar-lo? Espera, pots tirar-lo.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins. Ahir li van donar un Nobel, també, al Ferran Caldevila, de tabac, no us penseu. Ferran Caldevila, a la producció...
És el meu nivell.
A veure, un mínim. Sí, en general, a la vida, ha d'haver un mínim. Saps allò de confusió? No trenquis el silenci si no és per millorar-lo? Pues això.
Aquest programa no té futur, Pol.
No, el programa té futur. Però no cal fer bromes tota l'estona de tot.
Pol Marçà, moltes gràcies. Truca'm al psicòleg, diré que vas cap allà.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, en Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de soia al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent. Per cert, demà, el clàssic. Ai, Déu meu. Ho parlarem dilluns. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.